de cara a la galeria, no hi ha cap dubte que aquesta galeria ens obliga, tampoc, que cada vegada tenim més pressió física, si és que ens interessa el que diran, doncs resulta una obvietat, no? Acabo de buscar, em perdonaran, però jo aquests àmbits els conec poc. Itziar Castro, Tania Llacena, contesten Adriana Avènia, que acabo de descobrir que és una presentadora de televisió, que sembla que va qüestionar l'aparició de dones obeses en campanyes publicitàries, dient, perdó, que li semblava perillós defensar i fer apologia de malalties com l'obesitat. Està obès, no és sa i no hauria de ser objecte d'una campanya publicitària. Això és el que va dir la senyora, es va quedar gust, eh? I després hi ha una noia que es diu Estela, que concursa un programa de televisió que es diu Eufòria, que ha denunciat estar rebent missatges d'odi pel seu físic. En fi, un desastre, clarament, no? Doctora Laura Herrero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Quines coses, no?
Sí.
Crida l'atenció, no? La doctora Laura Herrero és professora de farmàcia a la Universitat de Barcelona i és experta en regulació del metabolisme lipídic com a teràpia contra l'obesitat i la diabetes. Teràpia contra l'obesitat i la diabetes, en definitiva, no? És un problema, no?, això que estem parlant, no?
Un veritable problema i creixent dia a dia. Sí, des del nostre laboratori a la Facultat de Farmàcia intentem fer recerca bàsica per trobar noves teràpies, perquè les que hi ha actualment, que seria la cirurgia bariàtrica en casos extrems o alguns fàrmacs, no funcionen a llarg plaç. I llavors necessitem ja mateix...
Però fixa't que és una cosa ben curiosa, perquè les crítiques que hem llegit contra això de la grassofòbia, és que jo no ho havia sentit a la meva vida, li explicava abans, no? Em criden l'atenció perquè es basen estrictament en una qüestió estètica, exclusivament en una qüestió estètica, quan imagino que en aquest cas vostè ho enfoca des d'una perspectiva completament diferent, no?
Clar, jo us agraeixo que us interessi el tema de l'obesitat, perquè realment això, com us dic, està creixent cada dia. Primer, potser hauríem de començar definint què és l'obesitat o en què consisteix.
Expliqui'ns-ho. No? Tenim una idea, però m'imagino que vostès tenen uns paràmetres determinats, no?
Clar, des de l'Organització Mundial de la Salut defineixen l'obesitat com una condició caracteritzada per acumulació excessiva de greix que pot perjudicar la nostra salut. Nosaltres, des del Departament de Bioquímica i Fisiologia, ho tractem i ho veiem com una malaltia crònica i complexa on hi contribueixen diferents factors, tant genètics com ambientals, fisiològics i psicològics. Uh-huh. Tots ells molt, molt importants. Clar, en algun moment hem de classificar una persona. Fins a quin punt? On posem el barem, no? Com és aquesta classificació? No és fàcil, però la més utilitzada és l'índex de massa corporal, que segur que heu sentit, IMC.
El gimnàs, això IMC. És molt habitual, sí.
Sí, això és el nostre pes en quilograms dividit per la nostra alçada en metres al quadrat. Llavors, si aquest número, ara mateix tothom ja ho veig calculant, si aquest número supera de 25, ens considerem amb sobrepès. Si supera els 30 punts, ens considerarem obesos.
Uh-huh.
Vale?
Clar, és una qüestió de percentatges, no?
Sí, és una manera de classificar-ho que tenen des de medicina fins a nosaltres a la recerca bàsica. És veritat, he de dir un incís, que no tothom que sigui obès implica que tingui una pitjor salut. És el que diem com obesos metabòlicament sans.
Uh-huh.
Però això també, des del punt de vista dels experts, es diu que potser és qüestió de temps, eh? Que només deixem passar els anys i aquestes persones amb obesitat potser acabarien també patint malalties associades greus, com són la diabetes tipus 2, malalties cardiovasculars, la malaltia d'Alzheimer, asma...
Deixem que li pregunti d'una altra manera, eh? Ho dic per apropar-ho molt a la gent que ens està escoltant i que probablement diu, jo no sé si tinc un problema de que estic una mica gras o que estic obès, no ho sé. No? Una persona obesa és una persona que menja molt?
No sempre. Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre. Com hi ha tots aquests factors que estan implicats, la nostra genètica, com es van comportar els nostres pares, l'ambient que tenim, una vida sedentària... Llavors, tot no es basa només en la nutrició.
El descans, també, no?
El descans, crec que exactament, també veure, no? Molt important. L'estrès que tenim a la feina, al dia a dia, el dormir poc... Tots aquests són factors que influeixen a que finalment acabem tenint aquesta obesitat.
Uh-huh.
Per tant, jo parlaria d'una malaltia, en cap moment hem de rebutjar una persona o discriminar cap persona, igual que no discriminem una persona perquè tingui càncer.
Uh-huh.
El mateix, en cap moment discriminaria una persona amb obesitat, tot el contrari, em posaria la seva pell i diria, a veure, com hem arribat fins aquí? A veure, si tenim una vida més sedentària comparada amb els nostres avis, com estem a la feina? Estem tot el dia a l'ordinador? Això és culpa nostra?
Uh-huh.
O ve més enllà? O si volem fer exercici, al nostre barri tenim punts de parcs naturals o tenim bancs per descansar, tenim un entorn que ens ajudi a fer més activitat física, dormim bé, no? Tots aquests són factors que potser no és només basat en la nostra dieta. I més important també, l'obesitat està associada també al estatus econòmic. Uh-huh. Llavors, quantes vegades veig jo que, a més, soc mare, no? Agafo els nens de l'escola per la tarda, quantes vegades veig un berenar que és el més barat, però és un croissant, o un suc. Això és una bomba de rellotgeria des del nostre punt de vista. Però és que fer un entrepà de pernil i una fruita, de veritat, potser és més car. Uh-huh. Llavors, hem de tenir tot en compte i abans de jutjar o discriminar a qualsevol persona, s'ha de mesurar molt bé tot.
Més enllà d'això, que sí, jo veig que vostè sí. té un discurs molt empàtic amb la persona que té el problema. Home, també sí. hi ha una qüestió de responsabilitat. És a dir, vostè m'està parlant del berenar dels nens o de l'esmorzar dels nens. A vegades és molt més fàcil comprar-li el croissant i no entrar amb aquell xantatge del nen plorant, que els seus companys, que no sé què, que si les galetes tal, o la xocolata no sé què, és més fàcil fer això que no dir-li no tu a l'entrepà. Aquí hi ha una qüestió sí. d'esforç que s'ha de fer Tens quan estem raó. Parlant de nens, no?
Sí,
o de nenes.
Sí, esforç, vai. Responsabilitat, però jo diria també de coneixement, moltes vegades perquè desconeixem. Yeah. Cada vegada més, eh? Això m'agrada perquè a les escoles s'està fent un treball important d'estratègies de promoció de la salut.
Quan vostè diu, m'explicava abans de començar, no, que cada vegada anem a més. És a dir, que aquest sí. és un problema que s'ha d'agafar realment i ens hem de posar de manera seriosa, perquè cada vegada tenim més problemes amb això. És a dir, què passa? Augmenta molt la taxa de persones que pateixen
sí.
obesitat.
Sí, sí. Si voleu, us dic uns números que a mi sempre em posen la pell de gallina. No? Mm-hmm. Des del 1975 s'ha triplicat l'obesitat. Això què vol dir? Ara mateix al món tenim 650 milions de persones amb obesitat. I concretament a l'estat espanyol això representa un 27%. Què vol dir un 27%? És una de cada quatre persones. Estem aquí, una de cada quatre, tal qual. Els Estats Units tenen més, un 42%. Sempre ens guanyen per les coses bones i dolentes, però no els hem d'imitar en tot, no? Si comptem sobrepès i obesitat, a Europa, més del 50% de les persones ja estan en aquesta categoria.
Déu-n'hi-do,
eh? Això és que esgarrifa. Però, a més d'això, en el cas dels nens, el percentatge és un de cada tres. I el 80% dels nens que avui dia tenen obesitat la tindran quan siguin adults. Per tant, això s'estén i exponencialment augmentarà.
Clar. A banda de la doctora Herrero, volem introduir a dues persones més en aquesta conversa, perquè totes aquestes dades, de fet, un dia podria venir vostè i podríem parlar només amb vostè, perquè el tema és interessantíssim i realment mereix ser tractat des del punt de vista de la informació que hem de manegar de cara a la nostra vida, però també a les vides d'aquelles persones que gestionem nosaltres. Estic pensant en que si un cuina per uns nens, evidentment té una responsabilitat sobre això i està, entre cometes, diguem, anava a dir obligat, però en qualsevol cas seria interessant que sabés, doncs tota una sèrie de pautes, no?, per com s'ha d'actuar. Perquè, d'altra banda, vostè té fills, em deia.
Sí.
El moment de què fem avui per dinar és un drama a les cases. I després, quan veus el que dina a l'escola, al·lucines, no? És a dir, que a l'escola es mengen el bròquil sense cap mena de problema i a casa sembla que estiguem allò davant la declaració de la guerra més absoluta, no?
Sí, és veritat que costa, però hem de pensar que els nens, a una edat que ja comencen a raonar, quan els hi expliques, ho entenen. Ho
ja.
entenen. I si els hi preguntes, a veure, què consideraries tu que seria una dieta equilibrada i quantes vegades penses que hem de menjar una cosa que sigui amb sucre?
Farem una cosa, si a vostè li sembla, si a vostè sí. li sembla, com ara obrim una escola de pares i mares que fem tots els dilluns, la convidem a que vingui un dilluns i parlem sobre això.
Molt
li sembla?
Bé,
el tema
gràcies.
És interessantíssim. Sobretot perquè, a més, veiem això, no? I començava jo el dia dient, estem en un moment en el que pràcticament tots formem part d'un aparador, no? L'aparador se'n diu xarxes socials, se'n diu ja, si parlem de televisió, etcètera, etcètera, el tema va molt més enllà, no? Lluís Pastor, què tal? Bona tarda, Lluís.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
El Lluís Pastor és expert en comunicació social. Realment és la pressió sobre les persones cada vegada és més gran, i quan veiem casos com aquests que ara parlàvem, no? Que són els que li donen significat a la paraula grassofòbia, doncs ens adonem de la magnitud realment del que estem parlant, no?
Sí, tingues en compte, en general, que tot allò que surt de la norma que acorda una certa comunitat, des d'un punt de vista, diguem, de comportament, d'estètica i tal, és mal vist. És a dir, que passa ara amb els efectes, diguem, que tenen més a veure amb la imatge corporal o amb el pes o amb el sobrepès, però ha passat tradicionalment amb gent d'altres ètnies, amb gent de, que no prové, diguem, dels estàndards a què estem acostumats, i en general el que passa és això, és a dir, que tolerem molt bé aquelles coses que estan dintre del marc de l'estàndard que ens hem dotat moltes vegades, segurament més aspiracional que real, i comencem a d'alguna manera separar o assenyalar totes aquelles persones que tenen aspectes o comportaments que no responen a aquesta norma.
No? La qual cosa no deixa de ser curiosa, Lluís, perquè ara mateix la doctora Herrero ens deia que entre persones amb sobrepès i que pateixen obesitat hi ha més del 50% de la població d'Europa que respon a aquesta qüestió. No? El que ens adonem aleshores és que aquest estàndard estètic que hem definit en realitat representa a un percentatge petit de la població, no?
No només un percentatge petit de la població, sinó que moltes vegades representa fins i tot un cert arquetipus, no? Yeah. Una imatge idealitzada del que creiem que som o del que voldríem ser. I en aquesta imatge idealitzada, fixa't que, per exemple, en cultures asiàtiques, una de les coses que es condemna és que els ulls tinguin l'aspecte, diguem, propi dels ulls rasgats asiàtics, i que, en canvi, l'aspiracional és un arquetipus occidental i molta gent supera per tenir aquest arquetipus. Doncs vivim amb imatges que no són ben bé reals de nosaltres mateixos, sinó aquelles imatges idealitzades de nosaltres mateixos, moltes vegades fixades pels propis mitjans de comunicació, pel propi entreteniment, i multiplicades a les xarxes ara per aquelles imatges impostades que moltes de les persones mostren a la seva projecció social. No?
El Photoshop fa molt de mal.
Clar, bueno, això el que fa és que visquem amb una espècie de Matrix.
Sí, sí.
En el que som realment, que és el que deia la doctora Herrero, que som una societat on la meitat de les persones tenen sobrepès o molt sobrepès o són obeses, i en canvi estem idealitzant un tipus de figura masculina i femenina que responen a uns cànons pràcticament adolescents, i que quan a les xarxes moltes de les persones es mostren imatges que fins i tot no són reals, són imatges retocades per efectes de software que fan que la seva idealització de si mateixos s'apropi amb aquest estàndard i aquest arquetipus desitjat. No?
O sigui, que un acaba provocant aquesta mena de racisme, si se'm permet dir-ho d'aquesta manera, amb un mateix, la qual cosa és absolutament al·lucinant. És el moment ideal per saludar l'altra persona que tenim al telèfon, és el doctor Joan de Pablo. Doctor de Pablo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El doctor de Pablo és cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Germans Trias de Badalona. Quina història, no? Quin panorama, quina gran contradicció, no? Que un ensenyi una imatge falsa de si mateix, no?
La nostra cultura ha evolucionat en aquesta direcció. Altres cultures ho han fet en altres direccions respecte al model estètic, no? La nostra ha evolucionat cap a un model estètic, especialment el femení, encara que també el masculí, però especialment el femení, cap a un model d'un aprimament extrem, completament irracional i antinatural. No?
Estem parlant avui de la grassofòbia, és un terme, insisteixo, que per mi era absolutament nou. No? Quin patiment, no?, una persona que té aquest problema i que està veient-se qüestionada des d'un punt de vista mediàtic per gent que en principi pot fins i tot arribar a admirar, no?
És una manifestació molt habitual en les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària, una anorèxia nerviosa o una bulímia nerviosa, que són dues manifestacions del mateix, no? I darrere d'això sempre hi ha aquesta voluntat d'aprimament i aquest horror, per entendre'ns, el greix, no? Que utilitzaríeu aquest terme que dieu de grassofòbia, que vol dir això, no? Aquest horror a tenir greix, que d'altra banda tots tenim d'una manera natural i que hi ha diferències individuals molt importants, no? És cert que hi ha persones que són naturalment primes, però la majoria de persones tenen uns nivells de reserva de grasses naturals que estan perfectament dins de lo normal, dins del que la naturalesa ens dona, i en canvi voldrien tenir un cos que no els hi és propi, que és aquest cos extremadament prim, que no és natural en la majoria de les persones.
Un excés de pes provoca molts problemes mentals?
Bé, un excés de pes provoca problemes de salut en general, això, a tots els nivells, no? I això acaba traduint-se amb un problema també de salut mental amb certa freqüència, no? És veritat. Tot depèn del que entenguem per excés de pes, no? Si parlem d'obesitat mòrbida, d'excessos de pesos veritablement importants, això acaba traduint-se en repercussions importants a diferents nivells de la salut i d'una altra manera acaba afectant la salut mental.
Clar. Doctora, per tant, doctora Herrero, m'imagino que aquí moltes vegades la feina amb una persona que té aquesta malaltia, que vostè ho ha definit com a tal, per sortir-se'n, per millorar, m'imagino que és un tractament integral en aquest cas, no?
Sí, 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 totalment d'acord. Integral a tots nivells, mental i endocrí, tot, i d'un esforç important, i involucraria també a tota la família. De fet, una de les coses que s'ha vist és que també l'obesitat a nivell experimental hem vist que és una malaltia contagiosa. Atenció, vol dir que els membres de la mateixa família comparteixen la mateixa microbiota. Què vol dir la microbiota? Són els bacteris que composen la nostra flora intestinal. I aquests bacteris han vist que tenen també un paper important en la regulació del nostre pes. Per tant, una mateixa família no només té la mare, el pare, qui sigui, que s'encarrega de la dieta cada dia, no? No és només la responsabilitat del seu propi pes, sinó també de tota la família en conjunt, perquè es comparteix tot això.
Segurament ens caldria, no?, l'educació d'alimentació, sí. No? Nutricional, no? A l'escola, aprendre realment el que ens va bé i el que no ens va bé, no?
I ja està fent, ja s'està fent. Jo crec que les escoles, com a mínim aquí a Catalunya, s'està fent un esforç molt important de banda de la Generalitat, està posant uns paràmetres de quines són les dietes més saludables, i també a l'escola, no? O sigui, de cara als nens, crear un ambient escolar que sigui positiu, de confiança, que es pugui parlar de tot, de per què el nen del meu costat té aquest sobrepès, o per què li diem així. Un ambient que sigui protector i saludable per reduir aquestes desigualtats socials.
Clar. Doctor Joan de Pablo, com ho acabem, això? Amb quina imatge vol que ens quedem sobre tota aquesta situació?
En la importància, jo crec, d'assumir, d'acceptar cadascú la seva pròpia naturalesa i tenir-ne cura. És a dir, ser capaç de cuidar-nos a nosaltres mateixos, de cuidar el nostre cos a través de l'alimentació, que és un dels aspectes fonamentals, no? Possiblement no l'únic, no? L'activitat física i altres també són aspectes importants, no? Però la nutrició és un aspecte clau a l'hora de tenir cura del nostre cos i mantenir-lo dintre del que té la seva pròpia naturalesa, el que ens demana la nostra pròpia naturalesa.
Doctor Joan de Pablo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
A vosaltres. Un plaer estar amb vosaltres.
Igualment. Bona tarda. Lluís Pastor, sembla que, pel que estem veient, la pressió que tenen les xarxes, això, de fet, és com que acaba de començar, no? En realitat, no? Perquè la cosa va cada dia més, no?
Bueno, d'alguna manera passa això en totes elles, eh? En xarxes que són més d'opinió com Twitter, en xarxes que són més d'imatge com Instagram. De fet, la visió que donem de nosaltres mateixos acaba sent sempre una visió idealitzada. Yeah. En unes volem ser sempre enginyosos o volem fotre canya als altres que no pensen que nosaltres, i amb altres mostrem imatges d'un món meravellós, feliç, on tots som molt xulos, no? Llavors això, al final, fa que la vida real, que té coses de tots els colors, quedi amb un altre apartat, com si hi haguessin dos plànols de la realitat. Un plànol que no volem veure, que és aquest plànol on, doncs, bueno, tots mengem, tots tenim comportaments no sempre nutricionalment òptims, i un altre on tots volem ser com els herois de les pel·lícules i com les heroïnes de les pel·lícules, que surten estupendos i que són imatges arquetípiques que moltes vegades la indústria de l'entreteniment l'únic que fa és multiplicar aquesta gran mentida en el dia a dia de tots nosaltres.
Estava pensant, Lluís, que és absolutament inquietant tenir aquesta conversa i, d'altra banda, recordar que no massa temps tindrem un metavers en el qual és probable que tothom acabi tenint un avatar i que això posi de manifest les dues cares de la moneda, no?
Bueno, de fet, mira, això és interessantíssim que tiris d'aquest fil, perquè, de fet, totes les tendències de les xarxes van cap a la creació d'una vida en paral·lel que no respon a la lògica de la vida que tenim. La vida que tenim té moltes coses meravelloses, però té molts moments de tristor, té molts moments que no són tan volguts, i, en canvi, totes aquelles persones que estan dedicant a les tecnologies de l'entreteniment, doncs van en la línia de només explicar aquelles coses que ens vinculen més a personatges de ficció que a personatges reals, no? I estem visquent una vida en dos plànols. Un plànol on la ficció ja no la fan només els herois dels TV o dels còmics o de les pel·lícules, sinó que nosaltres mateixos tenim un alter ego que és la ficció i que moltes vegades és el que voldríem ser i no volem tenir la vida que tenim. No?
El que passa és, estava pensant que, clar, aquest és un discurs absolutament incipient. No estic per dir-li a l'Antonio Fornés, el nostre filòsof de capçalera, com dir d'aquests en podríem parlar, no? Perquè probablement aquella pregunta que ens hem fet durant molt de temps de qui sóc, no? D'aquí un futur, quan efectivament haguem desenvolupat un jo físic i un jo digital, probablement no tingui una sola resposta. En fi, és allò una nada, que he tingut en aquests moments, però em sembla que el tema és realment interessantíssim. Lluís Pastor, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots vosaltres, gràcies.
Gràcies, bona tarda. Per berenar fruita, no, doctora?
Sí, i un bon pernil que tenim aquí també, eh? Sí.
Per mi, sí. Alguna altra coseta, sí. No?
Jo potser acabaria, si em permets, amb dos comentaris finals. Primer, des del punt de vista de la nutrició, separaria el que seria la rutina del cada dia a casa nostra, que sí que aquí ens hem de mantenir perquè els costums són molt importants, i separar-ho del que són els dies especials, un aniversari, el dia de Pasqua, el que sigui.
Perdó, vale. Allò que hem fet sempre, no?
El que hem fet sempre, però és que cada vegada hi ha més dies especials. Ja. Llavors, un dolç avui i demà i de l'altre, això sí que fa mal. Un dia especial, sí, perquè hi ha una addicció darrere, eh? Compte, el sucre és una addicció molt potent. I el segon comentari que daria totalment d'acord amb en Lluís Pastor és aquesta societat que tenim basada en aparences, canviar-la, intentar canviar-ho cap a un treball més a l'interior i l'autoestima. I sobretot animaria molt a les dones, que és qui pateixen i reben més pressió social per estar sempre joves, guapes i primes. No, endavant, per treballar l'interior de nosaltres mateixos.
Deixa'm dir-li que si fa vostè una ullada, si un dia d'aquests, jo tinc una agència de comunicació i m'ho miro tot, si vostè fa una ullada a TikTok, s'adonarà que aquesta pressió, que històricament és cert, han tingut les dones, cada vegada s'arriba més als homes, també.
També.
I que veus els nanos que abans l'anorèxia pràcticament era una cosa de dones, ara està pràcticament al 50%. No sé, al 50%, vostè ho sap molt millor que jo. El que vull dir és que jo, que sóc el tio més feminista del món, crec que aquí hem de fer un esforç per treure-li el gènere a la problemàtica i parlar de manera transversal, perquè aquest tipus de coses estan afectant cada vegada a més nenes i a molts nens també.
També.
Que són, això, víctimes d'aquella cosa, de la imatge, no? De la imatge que la resta tenen d'ells mateixos, no? En fi.
Totalment d'acord.
Sí. Perquè no mirem agendes, eh? Perquè hem de parlar de l'alimentació dels nens, però ja mateix.
Molt bé.
T'hi agraeixo moltíssim que hagi vingut. Ha estat un plaer, de veritat.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.